A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a avui divendres a la tertúlia. Per acabar aquesta setmana, doncs, tinc mixitat aquí a la tertúlia per tenir equilibri entre convidats, sent galants, que no faltaria menys. Comencem per la convidada, Rebeca Roger, benvinguda.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. I per fer-nos companyia, fer-te companyia aquí a la tertúlia, Josep Majoral, benvingut.
Gràcies, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, per acabar sabana i, diguem, cosa que ha sigut una miqueta, doncs, que ha agafat una miqueta tothom amb l'herba tallada sota el peu, per dir d'una manera, el entry exit aquí amb els veïns del nord i del sud, per dir-ho així, però bé, problemàtica per a l'inquietud de la part, diguem, empresarial, per una certa part de la població que podíem tenir o dels treballadors que podíem tenir, doncs hi ha un 30% aproximadament, es calcula que estaríem fora del cupo, per dir-ho així. Ostres, dius, ara què fem, no? Perquè clar, no és el mateix 30% de 50 persones que 30% de X milers, o sigui que a partir d'aquí, inquietud per la temporada d'hivern per alguns.
Doncs és normal, al final doncs comptes amb alguna gent per poder agafar forta la temporada d'hivern i et trobes doncs que hauràs de començar a rebuscar aquells currículums que havies descartat, coses, persones que potser no t'interessen, ja ho diuen, no?, que potser en el tema no tindrem una qualitat de servei potser tan bona, però hem d'arribar a uns mínims i llavors, bueno, pues s'intentarà fer el que es pugui, no?
Bueno, està clar que són temes complicats des de les dues vessants. Des d'una part, la patronal, doncs, evident, el que vols és poder donar un bon servei i, per tant, disposar dels millors professionals possible, això és així. Però, d'altra banda, també em poso a la posició dels governants quan al carrer hi ha la crítica que hi ha, de que són molts, de que no n'hi cabem més, de que no hi ha allotjament, de que com ho fem, i, per tant, trobar aquests equilibris no és gens fàcil, però recordar una mica l'hivern passat i els problemes que hi van haver amb el tema dels argentins, en aquell cas, que venien, doncs, bueno, any rere any ens trobem amb les mateixes problemàtiques i sembla ser, doncs, que no som capaços de trobar una solució fàcil i pragmàtica per passar els hiverns aquí que vivim del turisme.
Del que dius, Josep, sí que hi ha hagut bastanta feina de feta, diguem, amunt, o diguem, preventiva d'associacions d'argentins, associacions de colombians, de peruans, i escolta, que si teniu que venir hi ha, doncs, amb precontractacions fetes, o sigui, amb la màxima informació possible per evitar situacions, diguem, no agradables ni per la persona que ve ni després, diguem, per l'entorn on es trobarà aquí, que estarà a porta tancada, per dir una manera.
Però també aquestes persones han de saber poder arribar aquí a Andorra, a partir d'aquí, no? Es parla molt de tot el tema del visat Schengen. Si tot això a tu et donen un contracte aquí, però tot aquest procediment no s'ha fet correctament, doncs és normal que hi hagi moltes empreses que s'hagin trobat. Doncs aquelles persones han de prescindir-hi. Com tu bé deies, és un problema que ens hi hem trobat ja, no? I jo crec també que els països veïns s'estan començant a cansar, no?, d'aquesta situació en la que ens trobem de... No és un ordre caòtic, no? Al final no trobem mai solucions, sempre estem en la corda fluixa, però anem passant no sé què, però bueno, estem en una situació irregular completament, no podem demanar més, o sigui, és que s'han de resolucionar les coses al cap i a la fi. Se'ns han ficat un límit molt curt, és veritat, però s'està intentant negociar fins a l'abril, bueno, ja es veurà, no, això, però... És que és normal que també ens comencin a collar dels altres cantons. Si les coses s'han de fer bé, al final també estem jugant amb vides humanes, no? Són vides que persones que venen aquí, són persones que travessen, la majoria són persones que travessen un mar atlàntic per poder continuar treballant, doncs se'ls ha de donar una seguretat per poder venir cap aquí. Arriba un punt que jo ho entenc, que s'hagi de començar a ficar un veto, no?
Bueno, comparteixo plenament el que diu, és a dir, darrere tot això hi ha una víctima, que al final aquesta víctima no és ni els estats veïns, ni l'estat d'aquí, ni l'empresari d'aquí. Al final la víctima és aquella persona que ha fet una despesa per venir, segurament, i que arriba aquí amb la despesa feta i ara què faig, no?
Com parlant també dels temes dels fronterers, no? Dels falsos fronterers que últimament, no? Però clar, és que si no li dones ni la capacitat de poder-se permetre aquí un habitatge... lògicament no se'n pot anar a viure sota un pont, no? Començar a fer realment doncs, un treball sobre tot aquest tema, no? No sé, em dona la impressió que estem creant una cosa sobre una casa de Mikado, no saps? Una sensació de que tot tambaleja, però és un equilibri estrany, però anem fent, anem creant, anem pujant, però és que al final aquest Mikado, no? Els naipes que es deia abans, no ens aguantarà per sempre, no podem seguir en una situació tan límit com aquesta.
Del que dieu, un afegit de la picaresca de la persona també, perquè molta gent diu, bueno, és que ven a fer temporada d'hivern aquí, perfecte, molt bé, després se'n va, doncs, per exemple, a Espanya, a fer temporada d'estiu amb un règim de turista il·legal, per dir-ho així, i després torno. Després, amb una altra cosa que no sé com està la situació, però abans eren 4 anys d'experiència per poder, diguem, doncs, tenir una activitat a laborar al país.
Sí.
Ha passat a 6. Ara, agafant un exemple, dius, molt bé, però el temporer que ha fet 4 temporades anteriorment i ara se'n demana 6, dius, aquesta, la cinquena, què passa? Dius, on la fa, no? Per dir una manera, dius...
Sí, completament.
Clar, aquí hi han buits, entre cometes,
que... Sí, són buits, però jo crec que es poden anar solventant al final, no? Si tu contractes aquella persona ja partint de que aquesta persona ja ha estat 4 anys amb tu, doncs m'imagino que podria haver-hi una certa flexibilitat en aquest sentit, no? Jo entenc que si ha d'entrar una persona nova, bueno, que se li demanin 6 anys d'experiència és com una miqueta bèstia, no? Però partint d'una base que aquesta persona ja ha fet els 4 anys, aquí, doncs, no sé, potser una mica de flexibilitat, no?
Sí.
Digo jo.
Bueno, està clar que el moment en què s'ha de posar una línia és difícil,
és
no?
Des
del Consell General, legislar i posar una línia i dir tu flexible, tu no, tu sí, doncs entenc que és complicat.
Però no oblidem que som, ara som més, no? Però som 80.000 persones. No som Espanya, no som França, no som milions de persones que haguem d'estar sobre cada persona, no? Som 80.000 persones. Jo crec que un petit esforç per part de l'administració no vindria de més, al final. Digo jo, venint de...
És evident que aquí tenim segurament la possibilitat de fer més el cas per cas, no en tinc cap dubte, però també jo atribueixo una gran part de la culpa a interna al país, i quan dic interna al país, a l'empresari de torn, que com que és el moment de bonança, construcció o el que sigui, volem córrer massa. Córrer massa implica avui més personal, implica anar a posar pressió a govern i que si no tanco l'empresa, i això va així. Llavors jo penso... Que
no es fan mai les coses a llarg plaç, al
correcte,
final.
I el que penso que caldria és sentar una base tots junts, pensant en un projecte de país, amb el sentit de dir, i agafo la construcció a tall d'exemple, si el que hem fet en 2 anys en necessitem 15, doncs ho haurem de fer en 15. No podem córrer més que el que la situació, el país, la mà d'obra tenim aquí. I per tant, penso que toca aquesta reflexió de quin país volem, sempre acabo igual, perquè és un tema que em preocupa, quin país volem a mig llarg termini, no pensem en el demà.
Completament d'acord.
Del que dius, Josep, bé, hi ha hagut setmanes enrere reunions per parròquies amb ciutadans que voluntàriament han volgut doncs, fer aquesta, diguem, esbós de quina visió de país sobre certs temes. Hi ha segurament una consulta ciutadana doncs, que ja s'està fent, però ahir ho comentava justament, perquè va sortir el tema amb els comitès que tenia la tertúlia, que donava un exemple a Xina, que ha crescut molt i també fa part ara de l'Organització Mundial del Comerç. El desenvolupament de Xina, el senyor Deng Xiaoping fa 40 anys que ja ho tenia planificat. Dius, caram, dius, tenim mentalitats diferents, no ens podem comparar amb ells, però clar, potser és una pregunta que dius, el que volem ser, ens fem la pregunta, però mai ens sentem al voltant d'una taula per fer-ho.
Has dit una cosa que és interessant. Fa 40 anys sabien què volien, i nosaltres fa 40 anys que diguem que ho hem de saber. Aquí hi ha la diferència, però no som capaços. I per tant...
La mentalitat asiàtica també és molt diferent, Tot s'ha de dir que treballa... La seva mentalitat és... treballa diferent. Són especials i són realment àgils a l'hora de pensar en les conseqüències a curt, llarg i mitjà termini. O sigui que...
Ara, del que dieu, és entendible, no? Però dius, avui estem a segle XXI, la capacitat i el volum d'informació que tenim i d'assimilar o dius, ostres, com ho estan fent? Copiem-ho, adaptem-ho... és molt important, més que fa doncs, un segle enrere. Tampoc anem tan lluny. Dius, caram, avui dia al segle XXI no som capaços de dir, escolta, què podem agafar pinzellades d'un cantó i l'altre, sentem-nos i parlem-nos? No, o sigui que encara anem una miqueta en rumb segons com bufa el vent.
Completament, només cal veure com es fan les lleis, no? Una llei, un reglament, no sé què, no sé quantos, un reglament que es trepitja un altre reglament, anem a veure, volem fer aquest reglament, anem a veure, tirem la pedra, aviam qui molesta i llavors tires enrere. No es poden anar fent, no es poden anar fent les coses així. És impossible, no pots crear una base sòlida sobre aviam a qui molestem, ara fem una cosa, ara en fem una altra. No es pot seguir així. I a més amb el que tu dius, o sigui, si mirem enrere, és veritat que Andorra ha tingut un creixement exponencial molt bèstia en molts pocs anys, no? Que ens ha anat molt bé en molts àmbits, no? Però és veritat que ens hem trobat de que no s'estan fent les lleis per un temps més llarg, o sigui que bé, doncs jo crec que l'únic que s'estan fent ara mateix són ficar parxes i no es va enlloc.
Bueno, sempre ho hem dit, fins i tot quan estàvem al Consell General de l'Oposició, ho dèiem, Andorra és un país que avui genera molta inseguretat jurídica, perquè primer té la capacitat de canviar aquestes lleis, anava a dir avui per demà no, però molt ràpidament, ve una persona de fora a fer una inversió, la que sigui, amb unes regles de joc i es troba que al cap de dos mesos els han canviat.
Exacte.
Doncs això penso que no, com diu la Rebeca, no genera una base sòlida per tenir una visió de futur a mig termini.
Ara, del que diu Josep, per exemple, les famoses agències de qualificació, Standard & Poor's i altres, dius, tenim una molt bona nota per a aquestes agències, però el que dius tu, aquesta inseguretat jurídica no entra en compte, o sigui que els paràmetres que tenen ells són segurament la solidesa financera, l'estabilitat política a nivell de conflictes i altres, però bueno...
És que sempre passa el mateix, o sigui, quan tu agafes les estadístiques són fredes, les estadístiques no tenen ànima, em sap greu, estan basades en números, estan basades... Però la realitat que viu un país, si no estàs a dins, no ho pots viure, o sigui... És com quan deien, no, que la natalitat a Corea és la més baixa del món. Oh, que dolents que són. No, bueno, escolteu, Andorra també, no? Mirem per què passen aquestes coses. És molt fàcil ficar una estadística i quedar-se tan ample. No, per desgràcia, tot el que requereix un ànima humana va molt més d'enllà d'una simple estadística. I és així, o sigui... La gent ve aquí a especular, la gent ve aquí amb unes inseguretats en les que no sap si trobarà un pis per poder viure en aquest cas o amb tota la gent que han de venir de temporers. És una situació d'inseguretat màxima i això, lògicament, si tu entres a la pàgina web de qualsevol lloc i et diuen no, Andorra és el segon o tercer país més segur del món, no sé què... Clar, tu quedes supermaco i, ostres, que guais que som els andorrans, però arribes aquí i et trobes en una altra situació. És una situació que estem visquent des de dins, en una situació d'inseguretat i en la que, bueno, hi convius, no?
Clar. Sí, jo sí que voldria fer un petit incís, entenc que són seguretats diferents a les que es refereixen, eh? Una cosa és la seguretat jurídica en aquest sentit,
sí.
I l'altra és la part que també penso que podem dir amb la boca ben gran que Andorra és un país en el qual s'hi viu molt bé a nivell de seguretat
de persona
física,
sí.
L'entorn és magnífic, els Pirineus, les muntanyes, per tant, tota aquesta part entenc que tampoc no la podem negar, no? I és
no,
així,
no.
I en tenim una gran sort.
Bueno, però tampoc n'estem fent bon ús, clar, és que...
Sí, és cert, diguem, són dos seguretats o dos inquietuds completament diferents. Hi ha una vegada, el que dius tu molt bé, Rebeca, la tranquil·litat, diguem, del teu entorn, serveis i
educació,
capacitat
gratuïta,
de vida que pots tenir,
sí.
Econòmica, i l'altra, diguem, seria la part delictiva, per dir-ho així, i el nivell d'inquietud que pots tenir anant pel carrer a les 10 de la nit o a les 12 de la nit en qualsevol parròquia, que aquí no hi ha color, diguem, en cap ciutat del món.
A qualsevol altre lloc, i lògicament, no? Això no li trauré cap mèrit a Andorra, però és veritat de que una persona que arriba aquí, com tu deies abans, et trobes amb unes lleis, al cap de dos mesos te les han canviat, o sigui que no es crea dintre de poder progressar dintre d'un país, no es pot anar amb aquestes inseguretats.
Amb el que dieu d'aquesta... Tenim la nostra fiscalitat, que doncs, ha tingut doncs, un atractiu per a gent forana que ha vingut, que ha fet inversions, s'han canviat els índexs d'inversió perquè potser hi han hagut escletxes massa obertes per al tema doncs, de la llei d'inversió estrangera que es va fer el 2015-2016. Arran d'això, en aquests moments que estem parlant, hi ha a l'Assemblea Nacional Francesa un debat sobre doncs, el pressupost i la famosa llei Zucman que vol taxar un 2% sobre doncs, els patrimonis, les fortunes, els beneficis d'un cert nivell d'empresa i tal. Clar, això segons com també pot tenir un efecte papallona aquí a Andorra, diguem, ostres, doncs, gent que té un cert patrimoni a França, dius, doncs, ostres, doncs m'interessa quin és el lloc on tinc una fiscalitat més baixa i en repercussió que ens vindrà aquí, perquè l'idioma, per dir-ho així, aquí a Andorra, el país, parla francès, és una cosa que per nosaltres és usual, per dir-ho així, i està dintre de la societat també.
Bueno, està clar, jo penso que, bueno, penso no, és així, aquest atractiu fiscal és aquí. A França jo penso que va cada cop pitjor i això fa doncs, que la gent francesa busqui altres destinacions. Andorra penso que és una de les naturals. Em consta, no ho puc dir amb certesa, però que hi ha molta demanda de gent francesa que vol venir a viure aquí al país i ara ja com a país el que està clar és que fins a quin punt això no ens acabarà perjudicant, perquè al final jo sé que quan França o Espanya aixeca el dit apuntant cap a Andorra aquí tremolem tots i per tant jo no sé quan tardarà amb que França aixequi el dit i digui Andorra pugeu la fiscalitat.
No, estic completament d'acord. Ja ens ha passat factura amb l'obertura amb la inversió estrangera fins ara, la quantitat de gent que han vingut d'Espanya només per al tema econòmic i no ens ha portat res de bo en realitat.
Potser per això s'han canviat els requisits, com dèieu, s'han pujat els índexs d'inversió, potser també per o frenar o dissuadir, però clar, dissuadeixes també quin percentatge doncs, de gent que té aquesta facultat econòmica de poder fer la inversió que li és igual de ficar 200 més o 300.000 euros més.
Completament.
Bueno, veurem quin rumb tenim. Amb el que dèieu aquesta seguretat legislativa, per dir-ho d'una manera, 2027, bé, hi haurà doncs, noves eleccions generals, llei Òmnibus també amb els seus efectes, descongelació de lloguers, és una miqueta, doncs mira, que es trobi el pastís el que arribi el 2027 en tot el que aplacem, per dir-ho de manera, i no és, diguem, fem la política del bastrús, doncs fico el cap a sota la sorra i no veig el problema, però dius, mira, ho allargo una miqueta i aviam què fem el 2027.
No tinc res més a dir.
Bueno, jo penso que al final és el que dèiem abans, full de ruta, cal un full de ruta clar, quin país volem, com el volem i com ho fem. Aquest és el primer punt. I després, i això ja és una lectura molt personal que faig, perquè estic en el món de la construcció, i jo la pregunta que em faig és, el 2027 no estarem en una plena crisi a la qual pugui acabar sobrant pisos? És una pregunta que faig i que a mi personalment no m'amoïna. Vam viure la del 2008, jo crec que està a punt d'arribar la del 2027 o 26.
Al caure.
I per tant, aquesta problemàtica avui tan bèstia de la manca d'habitatge, jo no sé què passarà. Si comença a caure la construcció, i penso que apunta cap aquí, els comuns ja estan tancant, ja estan bloquejant, què farà la gent? Molts, entenc, que faran el que va passar el 2008, tornaran a marxar, i si aquesta gent marxa, no quedaran pisos de lloguer buits? Són preguntes que jo personalment em poso,
Sí, hi ha una part cíclica que dius, Josep, que bueno, cada època de bonança arriba un moment que s'acaba la cosa, per dir-ho així, i arribes en una època de crisi, no? I potser s'està acabant aquesta època de bonança.
És possible, i per tant, això que deies de cop de peu a la pilota i endavant, doncs el 2027 poder el temps posarà les coses al seu lloc. Aixecar el tema de la congelació de lloguers doncs potser no serà cap problema, no ho sé, perquè sobrarà molt lloguer al carrer, no ho sé, tant de bo no sigui així tampoc, però el que tinc clar és que Andorra està agafant està a punt de venir un canvi, no sé si millor o pitjor, però que això tal com estem no pot continuar, ho tinc clar.
Bueno, veurem.
Completament d'acord.
Del que diu d'aquests canvis, bé, no és que hagi sigut un canvi, hi ha una nova formació política que es diu Claró, quina cabuda tindrà dintre del paisatge polític i a partir d'aquí quins seran doncs, els seguidors o possibles electors que tindrà, perquè tenim la bossa que tenim de votants, per dir-ho així, d'electors, i si hi ha un nou que arriba, forçament n'hi ha alguns altres que marxaran. Però clar, estem fragmentant una miqueta més encara el paisatge polític amb aquesta nova formació.
Home, està clar que quanta més diversitat d'opinió, doncs més debat es crea, no? Però bé, ja es veurà. També s'ha de veure cap a on tira, quin és el seu programa i què és per lo que més et vol vetllar, no? Al final segur que hi haurà gent que tirarà cap al seu, cap a la seva ideologia, llavors, bueno...
A mi la lògica em portaria a dir el que diu la Rebeca, no? Pues si hi ha una nova formació, doncs millor, més democràcia, més elecció, i a partir d'aquí que guanyi el que millor programa electoral tingui. Això és el que em porta a dir la lògica. Penso que la realitat és una altra. La realitat per mi és fragmentar el que hi havia, i en aquest cas de dreta, i donar més oportunitats, doncs, a l'esquerra que quede, sigui Concòrdia, sigui Partit Socialdemòcrata.
Sí, del que dius, cert que nosaltres tenim potser una imatge política que hem tret els dos extrems, com podem tenir a Espanya o com podem tenir a França, per agafar els dos països veïns que tenim, i tenim, diguem, una dreta, no diré moderada, però amb una certa línia de visió i d'ideologia, una dreta doncs també amb la seva, però ens salvem dels dos extrems, per dir-ho així.
Jo penso que és així, és a dir, no crec que puguem dir que tenim una extrema dreta o extrema esquerra, i el que sí tenim és una esquerra fragmentada en dos i una dreta fragmentada en cinc o sis. Doncs a partir d'aquí, i ho he dit públicament, no és nou i em situo a la dreta, o som capaços d'unir tota aquesta dreta amb un projecte clar, concret i amb visió, o si no, a les properes guanyarà una esquerra.
Del que dius em fa pensar a un acudit fa molt de temps a la Trinca, que quan deien el del dònut bicolor del centre, dius, les formacions de centre ja ningú és del centre avui dia. O sigui, tens un cantó o l'altre, però el centre ha desaparegut.
És que per mi això de ser del centre no et situa massa bé enlloc, i ser de dreta o ser d'esquerra és igual, no vol dir que no faci social, que no vellis per la gent. És una visió, per mi, on ens diferencia, és una visió de país, no del que volem. Tots volem guanyar-nos la vida, viure molt bé, això està clar, però el com ho fem, bàsicament, és una manera, una governança, diguem, diferent d'un país. Però després això de ser de la dreta o de l'esquerra o del centre, soc del centre, vale, del centre que esquerra o centre dreta, no, jo centre dreta, queda malament dir que ets de la dreta avui o que ets de l'esquerra. Bueno, pues al final centre dreta o centre esquerra o centre, tots volem el millor pel país, i això ho tinc clar.
Jo crec que cada cop està més difuminat el tema de... perquè hi ha moltes polítiques d'esquerres que abans no es podien considerar d'esquerres, que ara es consideren igual que amb la dreta. O sigui, que hi ha molts països, per exemple, aquí a l'època els Verds d'Andorra sempre s'havien considerat d'esquerres, però si tu te n'anaves en els països nòrdics, la majoria de polítiques eren ecologistes, però eren de dretes. O sigui que, i al final, el tema de la dreta i l'esquerra, jo crec que a mesura que passen els anys i més ideologies surten, jo crec que més es difumina.
Jo també estic d'acord, és a dir, al final una dreta també dona ajudes socials i també vella pel social d'un país.
Exacte.
No és una etiqueta que només porti l'esquerra.
Del que dius, a més, és que s'estigmatitza a vegades molt amb un paral·lel molt fàcil, no? De dir, no, és que la dreta és el gran empresari, dius, molt bé, però aquest gran empresari, si no té dintre del seu equip tota una colla de treballadors, l'empresa no li serveix estrictament de res, no? Aleshores, el que deies tu molt bé, Josep, no? Fa falta una part social, perquè si no, no fas res tampoc.
Bueno, al final jo penso que a la vida en general ens necessitem els uns als altres. Si no hi ha un empresari, no hi ha treballadors, però si no hi ha treballadors, tampoc hi ha l'empresari. I per tant...
És una simbiosi, al final.
Està clar, i cadascú ha d'estar en el lloc allà on pot o vol estar, i entre tots hem de mirar de fer-ho tot. La meva àvia, pobra dona, va morir amb 98 anys i sempre em deia, nen, una mà renta l'altra, i les dues ho renten tot. Doncs pues ben bé el que jo penso amb el dia a dia de la vida.
Em quedo amb la frase perquè no la coneixia, és una molt bona metàfora de com lligar les coses. Va, parlant de mans, que segurament demanant caramels aquest vespre, aquí tenim, no diem un conflicte de cultures, però és cert que tenim molta influència doncs anglosaxona que ens estan veient des de fa anys. Primer de novembre, Tots Sants, Castanyada, Halloween, aquí hi ha divisions a vegades entre les famílies,
sí, sí.
Què es fa, què es té que fer, entre cometes, perquè doncs, la canalla, els amics, la moda, moltes coses, aquí no és un meló, per dir-ho així, però bueno...
Bueno, al final tot és bonic, tot és maco, tot és agradable, no? Per exemple, a la Massana hi haurà la típica castanyada, això sí, i també s'ha fet una gincama, l'any passat ja es va fer, que a les botigues ens demanen de que doncs, mantinguem tinguem una pregunta preparada, i llavors ja es creen grups de persones que et venen i et demanen bueno, els hi fas la pregunta i si la contesten bé, doncs tenen doncs caramels i coses així, no? I és una gincama que fan per tota la Massana i així també es dona a conèixer una miqueta el teixit empresarial que hi ha per aquí. I a part d'això, doncs, lògicament també es fa la castanyada, doncs, a la plaça. Així que, bueno, si es pot fer una bona... un bon popurrí de tot, al final és que hi hagi moviment al carrer.
Una barreja, per dir-ho així. No, jurem ni castanyada ni Halloween, o les dues coses al mateix temps.
No, és a dir, jo respecto tot plegat, però jo si em diguessis tria, jo diria castanyada, com a la tradicional.
Com, lògicament.
Sí,
lògicament.
Bueno, tenim la nostra història, la nostra cultura, sí. El que sí, després tenim certes influències, doncs que, sí. Bueno, mentre que sigui, diguem, per passar-ho bé,
clar,
tot és benvingut, per dir-ho
així. A mi, per exemple, m'encanta veure les meves filles que em demanen que les maquilli per Halloween, no? Llavors, és maco, és un moment també que passem en família, així que...
Sí, és cert que... Bé, la castanyada, jo escoltava una persona, doncs, que una agricultora que deia és que les carbasses que fem per Halloween, la típica, dius, no és tan dolça com les altres, i aleshores aquestes només les fem per producció per això.
Exacte.
I cada any o sigui, també és un model de negoci que,
bèstia,
que pot servir, sí, per, diguem, el sector primari.
Bueno, als Estats Units és així, I van a buscar, també fan concursos de veure quina és la carbassa més gran, o sigui, que tenen allà una tradició brutal pel tema de la carbassa. Que al final tot ve per a nivell cultural, era perquè tenia un exempt de carbasses i al final, doncs, què havien de fer amb aquelles carbasses, no? Doncs bé, tot ve lligat.
Sí, bueno, veurem també si genera, doncs, una certa possible volum de negoci per a, tu que sé, agricultors aquí a prop que vulguin fer carbasses
no
específiques.
No ho sé pas.
Bueno, és un sector que... és necessari, sí. I important.
A veure si descobrirem avui aquí l'alternativa al tabac.
Ai, mare meva. Bueno, camps de carbasses, això. Vinga.
Bueno, mentre que no ens les donin les carbasses.
per favor.
Per dir-ho així. Bueno, alternativa hi ha, el que deies tu, Josep, aquesta famosa llei sobre el cultiu del cànnabis, que es vol ser per al primer trimestre del 2026. Bé, hi ha camps que potser, doncs, segons com es reguli el reglament, la llei, com sigui, el que es pugui fer, una alternativa.
Ai, bueno. Fa anys que es canta això, Recordo el 2020, ja es parlava d'aquest tema, jo recordo el temps de pandèmia que es començava a treure aquest tema.
De fet, ja fa molt temps que es busca aquesta alternativa, sí. Es va començar, si recordeu, pel tema de la patata, que diguem aquí,
sí.
Després les herbes aromàtiques.
Ostres, sí.
I, bueno, després el cànnabis, que jo que sàpigui no es va acabar de fer cap prova real, però, bueno, que se'n parla fa molt temps, sí.
Molts.
A nivell de Consell General em consta que hi havia ja un primer esborrany que circulava de llei, però al final fa molts anys que s'està remenant això.
És el que parlem, si no tens una llei en la que has basat les coses, una cosa que normalment és il·legal, doncs aviam, anem a sentar-ho bé abans de poder fer qualsevol cosa.
Però a més, agafaré un exemple, diguem, real. Suïssa, per exemple, doncs, ho té amb estructura econòmica, per dir-ho així, perquè no solament... Quan es parla del cannabis, malauradament, s'estigmatitza molt forçament amb la droga, automàticament, però després hi ha tot el que pot ser amb la resta de la planta. I per exemple, doncs, hi ha empreses que fabriquen materials d'aïllament o fins i tot peces de material d'aïllament per al sector d'automòbil amb la fibra del que en diuen el chanvre, allà tal. Doncs, aleshores dius, ostres, dius...
Ai, tot el tema cosmètic, tot el tema medicinal, o sigui, és que té moltes capacitats aquesta planta, així que, bueno, mira, jo crec
sí,
que...
Jo crec que el problema com a tal no és la planta.
No.
És el ser humà, no?
Sempre.
D'aquí, el problema és, com sempre, com controlem i regulem l'ús que farem la gent d'aquí de país. Algú és capaç d'aixecar el dit i dir jo, asseguro que no, n'hi haurà que faran l'espavilat i no només serà pel que acabem de comentar aquí.
Segurament, sí, aviam, aquí és una regla de bona conducta, però el que dius aquesta regla de bona conducta, agafarem ara, per exemple, el pas de la casa, problema de contrabandistes de tabac, hi ha una regla de bona conducta amb tota la llei de material de productes sensibles i materials sensibles que hi ha, dius, botigues que venen tabac al pas de la casa, però malauradament hi ha desviacions d'aquestes regles.
Per això dic que en el moment en què et llences en un tema tan complex o delicat com és el tema del cannabis, sabent el que hi ha darrere de tot això, doncs també entenc aquesta por d'un govern de legislar, perquè la que ho legisles ho autoritzes sota unes normes, però la que ho tens autoritzat sota les normes, com controles que tothom les apliqui? I és quasi impossible, i a partir d'aquí la imatge, la mala imatge del país, què fan, que... com sempre.
Lògic. Lògic.
Ara em ve una cosa al cap del que dieu, i per què no? Agafo un exemple de Finlàndia, per exemple. Botigues que venen begudes a Finlàndia són regentades per el govern, per dir-ho.
És veritat, és veritat.
D'acord? Aleshores, a partir d'aquí dius, bueno, molt bé, fem el cannabis, perfecte, fas una societat mixta, per dir-ho així, entre pública o privada, per dir-ho així, i així doncs, el govern doncs, té la mà a sobre el que es fa i el que es pot fer i el que no es pot fer. Que el percentatge de desviació pot ser-hi? Sí, però el tens molt ínfim, si és així.
Pues no és mala idea.
No sé, d'entrada, el model, sense reflexionar-lo, no m'agrada, no el comparteixo. A mi que els governs agafin, entre cometes, el poder sobre les societats, no és el meu model de governança, sóc més liberal des d'aquest punt de vista. Obrim que la gent es pugui guanyar la vida i que puguin fer i que puguin créixer i no sota la intervenció d'un govern, com a concepte general. A títol d'exemple, el tabac es va crear unes cooperatives. CATSA és una cooperativa del tabac en el qual fins i tot hi participa, en aquest cas el Comú, govern no sé si és Comú Sant Julià, sí, i bueno, per què no una cooperativa
o cooperatives,
algun model així mixte però regentat per particulars.
Sí, o cooperativa, però que diguem hi hagi una entitat que tingui un ull a sobre per la possible sensibilitat que tingui doncs, el producte que es cultiva, per dir-ho així. Bueno, posem les idees en l'aire, com sé que hi ha molta gent que ens escolta, que diu la tertúlia.
Demà tindrem el titular que govern planteja una cooperativa.
Exacte, a govern m'han agafat línies de lo que diem a la tertúlia. Tindrem que demanar drets d'autor, al final.
Ai, o sigui, que dius... Sí, perquè surten perles d'aquí,
Sí, sí, anem fent. Bueno, parlant de perles, estàvem parlant del pas a la casa i el comodant camp ha dit que si es venessin les accions de Saïd D, la família Viladomat, qui ho compraria? Govern? No. El comodant camp ha dit que no és factible. Clar, aquesta valoració de les accions que s'ha fet fa unes setmanes enrere per part d'una persona ha aixecat una miqueta l'aire al cor.
Un polsegant bèstia, eh?
Exacte.
Un polsegant bèstia. Bueno, no sé. Al final, els Viladomat estan en tot el seu dret de vendre-ho, això és veritat, però és veritat de que la incertesa que crea això de que pugui venir algú de fora i quedar-s'ho i perdre el que és una miqueta l'esprit andorrà que sempre ha suposat tot el tema de l'esquí aquí a Andorra, doncs és veritat que crea una inseguretat molt bèstia.
Bueno, al final, sí, és veritat, jo comparteixo una mica aquest punt de vista, no? Que vingui algú de fora, i ho dic amb carinyo, eh? I ara es quedi les accions d'una societat i passi a ser propietari del turisme del país, perquè penso que és una mica així. Doncs, bueno, la veritat és que espanta, no? Però, bueno, al final també em quedo amb l'altra part, no? Que és, hi ha una concessió i que quan aquesta concessió s'acabi, s'ha acabat el propietari del turisme d'hivern, no? I, bueno, però sí, és veritat que genera una mica de malestar, sí.
Sí, cert que, a més, per a aquests motius sempre hi ha hagut a vegades tensions entre la família Comodant Camp, hi ha hagut doncs, també entre Comodant Camp i Comodant Camp amb el Serenys de Concòrdia, o sigui que no diem que és unes diferències o unes divergències d'opinió a vegades doncs, que han anat una miqueta més lluny que discutir-se fins i tot a Batllia, no? Ara que la cosa està més calmada, diguem, i que tothom ha trobat un consens, per dir-ho així, això ha tornat a posar una miqueta velles reminiscències, diguem, de diferències sobre la taula, per dir-ho així.
Sí. Bueno, potser és un mètode de fer una mica de força, de dir, que vull allò, recordeu, perquè si no m'ho venc.
Sí.
També.
No?
Bueno, sí,
és a dir, quan una persona fa un anunci o no sé d'on ha sortit i genera tot aquest mal...
Si va sortir en un diari, no sé ni quin diari és, però és un diari tampoc que té massa repercussió, però va sortir allà la notícia sense més, i a partir d'aquí el que s'ha arribat a especular.
Pues quan una notícia així ens genera tant malestar en un país, és que aquesta persona té molta força dintre del mateix país, vull dir.
Lògicament.
I per tant, bueno, pues, si més no s'ho farà valdre, tinc clar.
Bueno, el que dius tu és que, a part de força, també, diguem, és un... una empresa i un domini esquiable molt envejable per moltes altres zones, diguem, d'Europa, per dir-ho així, doncs que genera forçament uns certs beneficis tant per l'empresa com per al turisme, per l'imatge del país també. O sigui que és un conglomerat de coses que dius, bueno, molt bé, però això, diguem, repercuteix a sobre tot l'altre i a nosaltres directament també.
Sí, és així. Sí.
Bueno, completament.
Bueno, veurem com va la cosa. Esperem que tothom es posi d'acord i que les coses quedin així i per molt de temps.
Que sigui,
no?,
una anècdota, sisplau.
I que si vingui un forà, que sigui el millor possible per al bé de tots. Que, bueno, això de moment encara no va per aquí. Cosa que, bueno, no és forana, malauradament. No és, diguem, que és més present cada dia a la societat, però sí, hi ha persones que han tingut un càncer, que l'han superat. El SAS ha desenvolupat una aplicació per tenir, doncs, el seguiment també i la repercussió i el ressentit de les persones, doncs, que han superat i tot això. Bé, és una manera, doncs, de tenir una informació de també com es poden millorar, un cert acompanyament, unes certes pautes i moltes coses per a aquestes persones que han superat aquesta malaltia.
Completament. No ens oblidem que el tema dels càncers estan augmentant exponencialment i fins i tot en persones més joves ja comencen a presentar-se més càncers, o sigui que és just i necessari que un país en el que té una població que envelleix molt i una població que emmalalteix molt ràpid, has de tenir les armes per poder fer front a ajudar aquella persona el màxim possible i donar les màximes avantatges en tot el que faci falta. Així que endavant, vamos.
Sí, és així, jo també ho comparteixo plenament. Aquesta informació per mi és bàsica com a informació per poder continuar, anava a dir, millorant i creixent amb el que és el benestar del pacient. I per tant, com diu la Rebeca, endavant.
De les coses per millorar, hi ha hagut l'Associació del Trastorn de l'Espectre d'Autisme, l'AUTEA, que precisava l'altre dia que feia falta, doncs, potser més recursos en centres educatius, perquè, clar, l'autisme té un espectre molt ampli, doncs, d'afectació. L'altre dia, bueno, i venim després, cert que tot és millorable, però potser la sort que tenim és que la dimensió de país que tenim petit i la proximitat que podem tenir, tenim potser més capacitat d'aquesta anàlisi també.
Sí, però és veritat que fan falta efectius. Al final, és el component humà que ens fa falta i és veritat que si no abasteixes a tota la població necessària, doncs és veritat que sempre falten recursos humans, jo crec, més aviat.
Bueno, en aquests sectors jo penso que mai n'hi ha prou, perquè mai. La mínima mancança que hi pugui haver, doncs, lo ideal seria que això es pogués arribar a cobrir i que
al final no. Estem parlant d'una vida, o sigui, és que és això. Sí, jo entenc que hi ha coses materials i després hi ha coses de la vida, no? I al final aquestes haurien de ser prioritàries davant de tot.
Hi ha hagut un jove andorrà que s'enfrenta a una pena d'entre 13 i 24 anys per abús de confiança i violació de noies joves. Dius, hi ha un espectre autista que està, diguem, valorat. No em ficaré en un jardí perquè no conec tota la causa, dius, però clar, dius, s'hauria pogut acompanyar millor aquesta persona per falta de professionals adequats en el comportament que ha tingut. És molt difós la cosa de dir, escolta, potser no hi ha hagut tota la feina feta en amunt per evitar, doncs, que aquesta persona pugui tenir aquesta conducta per aquesta patologia que pot tenir o no.
Ja ho veurem. Està judicialitzat, és un tema que bueno,
és feixuc.
És molt feixuc.
Sí, no el conec, en tot cas, el que està clar és que una cosa, al meu entendre, no pot excusar l'altra. Acompanyar la gent fins a quin nivell, tampoc, no sóc coneixedor del que es fa ni el com es pot fer, però el que està clar és que, bueno, les dues coses és una llàstima i que no hauria de poder ser.
Aviam com acaba aquest judici i quina pena, doncs, acaba aquesta persona, doncs, per als actes que ha comès, no? Bé, una cosa per evitar joves i que es desviïn de bons hàbits, hi ha una targeta SIM per als joves al mòbil, restrictiva d'accés, perquè no arribin a continguts, doncs, indesitjables per les edats que tenen, entre altres, doncs, la pornografia. Bueno, una bona cosa, però
ideal. Però bé, que sempre poden agafar el telèfon del pare o de la mare. O sigui que aquí hi ha un treball educatiu primordial que no hem d'oblidar. és una molt bona iniciativa. Jo, per part meva, ho agafaria per les meves filles, que encara no tenen telèfon ni la gran, però en el seu moment, quan toqui començar a escollir si necessita telèfon o no, pues és una iniciativa molt bona, però continuo reiterant de que l'educació ve de casa. Ve de casa, punt.
Jo també comparteixo el que diu la Rebeca, és a dir, per mi aquestes eines avui en dia són bàsiques per poder créixer com a persona, fins i tot a nivell adult. Parlem avui de la intel·ligència artificial, són eines que t'ajuden molt, que t'ajuden a créixer, que t'ajuden a millorar els rendiments empresarials, i per tant està bé que hi siguin, però el tema és, com sempre, l'ús. A casa jo tinc dos adolescents i, bueno, la discussió no diària, però sovint és deixar estar la pantalleta, prou, i això que ho tinc capat, la wifi no va. L'altre dia em vaig enterar, pues, que desconnectaven a l'habitació amb la wifi de l'hotel del costat. Dius, saps? Se
les empesquen totes.
Totes. Llavors, sí. Dius, per molt lo de la targeta, està molt bé i ho celebro, que hi haguin aquestes targetes SIM i tot plegat, però al final entre ells, és tremendo.
No sé si us heu fixat, pel que es veu, ho vaig també vendir tot TikTok, no?, que diuen, però pel que es veu ara tenen un dialecte que es parlen entre ells amb números, amb paraules sueltes, bueno, no són ni paraules, són lletres sueltes, i llavors aquestes coses que es van dient impliquen cada cosa, no? Com per exemple l'altre dia escoltava, ho vaig guardar perquè dic, hòstia, si mai hi ha un número d'aquests que vibra, almenys sabré què vol dir, no? Però per exemple hi havia un que deia madre cerca, padre cerca, i és DC9. Diuen DC9 i ja saps que significa que madre cerca. Heavy metal. Però estan creant un llenguatge per fer front a les desavinences que es poden crear amb el seu entorn, no? Per exemple, també alarma, no? Si llegeixes en el mòbil del teu fill 4123, és que el nen està pensant en suïcidar-se. O sigui, fins i tot hi ha un marc, un espectre de diàleg entre ells que s'està creant, que nosaltres no estem a l'abast d'ells, i és molt bèstia, és molt bèstia. Llavors, realment, això és quan aquí comença a haver-hi el tema de realment fins a on hem de capar les xarxes socials, capar tot el tema del mòbil en els nostres infants, eh?
Del que diu la Rebeca, jo m'estic quedant
a quadros,
esferraït, sí, per dir-ho així, perquè ni ho sabia. Ara estava pensant, riu-te del codi Morse.
Sí, però quan nosaltres escrivíem, que treia jo a la meva època, perdoneu-me, jo quan nosaltres escrivíem amb el mòbil, amb el Nokia, que per anar més ràpid treies totes les vocals, doncs aquesta gent, ja és que ja ni escriu això, és que t'escriu amb, ja no t'escriu amb tres lletres i et diu lo que sent, o no estoy bien, con 129 et diu no estoy bien. Dius, ostres, però on hem arribat, no? I tot això perquè els adults que ens en ocupem d'ells no puguin identificar el que estan escrivint. O sigui que, ojo al dato, eh? Ojo al dato.
Bueno, van amb un altre ritme, en general. Jo l'altre dia, a casa amb el nen, no sé de què parlàvem, de la guerra d'Ucrània amb Rússia, em va fotre tot un speech, i quan vaig acabar, dic, bueno, però tu això, d'on ho has tret?
D'on ho has tret, TikTok.
I diu, vaig sentir l'altre dia un noi que ho explicava el TikTok. I dic, ja, però el que puguin explicar aquesta gent, tampoc tens perquè creguer-t'ho tot, no?
Aviam, és veritat que ara el TikTok és una finestra enorme d'informació, que és veritat que pots contrarrestar o no, lògicament, com en tot arreu, fa anys que es fa, no? Però és veritat que et trobes de que la gran avantatge que hi ha en TikTok, jo, per exemple, segueixo molta gent que són, per exemple, periodistes que es dediquen a fer reportatges d'alta. Aquesta gent és veritat que et donen, doncs, una informació certera, però això has de ser-ne conscient tu, perquè si comences a contrastar, és que, ostres, a l'època, quan el TikTok va començar, o sigui, hi havia un fanatisme amb el terraplanisme que era per tirar-hi coets, eh? I no va en broma, hi havia terraplanisme, no sabeu la quantitat de gent que es va passar a ser terraplanista per els comentaris que es feien a TikTok. O sigui, és que tal i com saben utilitzar les xarxes, els hem d'ensenyar des de l'escola també a fer un contrast d'informació.
És bàsic.
Perquè és bàsic, perquè la bomba d'informació que ens arriba en un minut és brutal. Abans havies d'agafar un diari i llegir-te'l i esperar el dia següent per saber les notícies del dia següent. Ara no, ara obres el diari i cada minut tens una notícia nova. És impossible. És
I
impossible.
Després un altre dels punts que també m'amoïna dels nens, la canalla, és el tema no són conscients del que representa penjar algo en una xarxa. Jo vaig fer, ja fa dies, amb una la filla d'una veïna, m'ensenya a l'Insta unes fotos que havia penjat. No tenien res, res d'especial. I jo li dic, escolta, per què no fem una cosa? Dic, per què no n'imprimim 1.000 d'aquesta foto i la pengem per les faroles de Sant Julià? Sí, hombre! Dic, bueno, no passa res.
Ho acabes de fer.
Si les has penjat a tot el món, dic, i ara et fa por que et vegin aquí a Sant Julià? La gent està veient igual. Es va quedar com sorpresa. Però és la realitat.
És un bon experiment, això, eh?
Pues
és un
molt bon experiment. Em va dir que no, que ni hablar. Però, i es va quedar parada quan li vaig dir que a través del mòbil ho veia tot el món. Uh-huh. I llavors penso que la va fer, en aquell moment concret, li va fer obrir els ulls i va dir, hosti, pues, potser no,
té raó. Pues tens tota la raó. Sí. I tant.
Aquesta reflexió que feu amb els joves, dius, això obre que torni a obrir un llibre, que torni a contrastar informació amb una enciclopèdia, segons el que poden trobar a dintre, també perquè el gran problema avui dia és les xarxes, jo de vegades en dic xarxes asocials, perquè dius de la informació que tens, a vegades és més perjudiciable que no pas benèfica el que em pots treure, no? I amb un problema afegit que deies tu molt bé, Rebeca, i també Josep, que no forçadament el jove té el criteri per contrastar la informació i tot el que entra és veritat.
Completament, completament, completament.
Jo ho dic amb carinyo, però no només faltaria. Per mi el jove és el mateix que la meva mare. La meva mare... Has vist el que ha passat? Què ha passat? No, això m'explica el que sigui. On ho has vist? Al Facebook? Dic, bueno, ja, mama, però és que tot lo del Facebook...
Bueno, i el tema de la intel·ligència artificial, la quantitat de vídeos bulo que surten creats amb intel·ligència artificial, ara te'ls has de mirar 4 vegades per saber si és de real o no. Mm. O sigui, clar, és com tu dius, la meva mare l'altre dia m'envia un vídeo i dic, mama, això és intel·ligència artificial. Ai, doncs no ho havia vist... És que clar, és que si no sí. acabes de veure-ho bé, és complicat, és realment el tema del ChatGPT. Bueno, és que què t'he de dir? O sigui, el tema del ChatGPT i les universitats, jo crec que porten una creu enorme. Bueno.
O tenim massa creativitat per un cantó, com deies abans tu amb els joves que ja tenen un codi propi per al seu llenguatge, potser tenim uns futurs enginyers aquí amb codificació com a la Segona Guerra Mundial de missatges codificats que tenim un viver que no sabem, eh?
Hòstia,
qui sap? Bueno, ja és un model de negoci, eh? Jo ho deixo aquí. Però bueno, qui sap? Una cosa que, aviam si abans d'acabar aquesta legislatura serà possible, el ministre, el senyor Baró, deia que la despenalització de l'avortament potser no s'ha relatat abans de finalitzar la legislatura. Bueno, el camí tan potser, no diria maco, però més aviat previsible que es tenia no és el que forçament serà. Bueno, veurem si és així o no, però diuen que amb la Santa Seu la relació és bona, aleshores potser serà una mica de més de temps que el necessari per aquest camí arribar-hi.
Bueno, per a la segunda parte, com diuen, no? Bueno,
sí, per als que vinguin el 2027, no? Per
dir-ho així. És que sempre és igual, és... bueno, donen promeses, es fan promeses i bueno, pues, sí, és veritat que hi ha hagut coses més importants, potser sí, però això no deixa de ser un dret, no? Un dret fonamental. Bé, és la importància que tu li vulguis donar al cap i a la fi a les promeses electorals.
Bueno, és on vull arribar. Per mi és una promesa electoral no complerta, claríssim de que hi han treballat, perquè ho tinc bastant clar, i que em puc arribar a imaginar pues, que amb la Santa Seu no ha sigut tan fàcil com es podien imaginar.
A més, amb el canvi de papat, o sigui, és que...
Tot plegat.
Bueno.
Bueno, sí, parlant de 2027, dius, aviam, segons quines cultures, dius, el número 7 és sort i perfecció. Aleshores, dius, qui sap, si arribem al 2027, tot el que té que arribar per al 2027, agafem aquesta visió. O altres diuen també que és saviesa i coneixement, o espiritualitat.
Mare meva, ens tornarem tots ioguinis.
Sí, o sigui, bueno, diguem, la numerologia té el seu, no?, per dir-ho així. Bueno, mentrestant ens queda el 2026, eh?
Sí, exacte, estem parlant del 2027, però tenim un any, entra un any amb curves, eh? O sigui que...
Bueno, sí, la part de curva de fer el número 6, però bueno, és cert que avui estem a 31 d'octubre, dos mesos i escaig, i estem any nou, o sigui que...
Exacte.
Això passa molt ràpid, per dir-ho així.
No, passa massa ràpid. Jo veig els anys volar, des que sóc mare, que els anys m'han volat.
Bueno, això passa que ara ja no ets la Rebeca, ets la mare de...
Hombre, no, sense cap mena de dubte. Ja. L'altre dia em deien, mama de l'Elisa, i jo pensant, venga ja.
És una pèrdua d'identitat.
Sí, completament, completament.
Bueno, és una part bona de l'anonimat, també.
També. Bueno, no és que sigui massa anònim a la Massana, però bueno, sí.
És així, Josep, no? També t'ha tocat.
Sí, també m'ha tocat, també. Sí.
Bueno, moltes gràcies per haver vingut avui, Rebeca Roger.
Ha sigut un plaer, com sempre.
Agraït de tenir-te aquí. Josep Majoral, merci per la teva presència.
Gràcies a vosaltres. Explicar el dia a dia també ens agrada.
Exacte, us dic fins la propera. Gràcies. Nosaltres ens tornem a trobar la setmana que ve per la tertúlia dimarts, que passeu una molt bona castanyada, un molt bon Halloween, un Tots Sants doncs, també a celebrar, un record per les difunts, i us dic fins dimarts.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.